8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Dèiem que Clara Ponsatí havia tornat avui a Catalunya després de 5 anys d'exili que parlaria. De moment ha dit que la persecució als exiliats ha estat patètica. Clara Ponsatí, que en aquests moments està parlant.
Les seves genealogies arrelades fins a l'època absolutista tenen sempre a Espanya la darrera paraula. Per això avui hi ha una ordre de detenció contra mi, perquè emprenc la democràcia no com un pretext, sinó com un deure. Això, pels aparells de l'Estat, és desobeir. El dia de la meva tornada vull deixar clar que la persecució de la que sóc objecte no és a mi personalment, sinó al país sencer. No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets.
No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a posar en evidència, deia Clara Ponsatí, aquesta vulneració sistemàtica dels seus drets. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Deixem que Clara Ponsatí faci la seva roda de premsa explicant-se i després tindrem amb nosaltres a Judit Casellas, que ens en farà un petit resum de tot el que ha dit. Ara sí, tot això està passant mentre tenim les tietes a la caravana.
Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Mira, una miqueta sobtada amb aquesta, amb el que acabo de sentir.
Veus aquesta notícia de darrera hora? Què et sembla a tu, això?
Pues que és molt valenta, aquesta senyora.
Consol Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja que m'hi he ficat al jardí.
Sí,
què?
Sí, ja veig, uau.
Després he pensat, ai, on t'hi fots. Sí, però bueno, no, escolta'm, sí. Com ho veus tu, això?
Complicat. Ho veig complicat.
Que què passa ara, no?
Sí, al cap de 5 anys que vingui aquí... bueno, sí, jo crec que totes les posicions són respectables. Si traspasses la llei, ja saps el que pot passar.
Però la llei d'aquí, la seva...
No, és que sempre...
La que tenim.
És que sempre la miro abans de saludar-la.
Sí, sempre em mira, no sé per què.
Perquè fas cara de sorneguera i m'agrada molt.
Oi que bé.
Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. No el posem... Això que estem parlant és seriós.
Sí, sí, clar, que és seriós.
És molt seriós.
Clar, que és seriós.
I és com diu la Consol, molt complicat. En aquests moments encara molt més. Vull dir, a on aniré a parar tot això? Com sortirem perdent, guanyant? Jo crec que perdent.
Escolteu, jo sempre ho dic, això, que jo tinc un clar referent periodístic i m'agrada molt anomenar-lo. Ell es deia Carles Capdevila. I sempre deia, parlem de coses boniques.
Sí.
Doncs parlem de coses
boniques. Per favor.
Perquè, com sempre, ja sabeu que no estem només amb les tietes a l'estudi, sinó que hi tenim una convidada molt especial. Ella va començar fent animacions per a empreses i d'allà va fer el salt als escenaris, on ha passat la major part de la seva carrera, i una carrera que, per cert, ja arriba a la trentena d'anys. I en aquest període de temps també l'hem vista en ficcions de TV3, com Laberint d'ombres, Vent del Pla, Com si fos ahir. Ara es vesteix, però, de burgesa, Agent de Garbí i Una mica de por, un espectacle de Maria Aurèlia Capmany dirigit per Judit Pujol a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, una obra on descobrirem un retrat àcid de la burgesia catalana que ens explica la història de diversos estiuejants que gaudeixen de les vacances en situacions similars, però en moments històrics molt diferents, del 1969 al 1909, passant pel 36. Estem parlant de ni més ni menys que de la gran actriu catalana Àuria Márquez. Àuria, què tal? Bona tarda.
Bé, molt bé. Hola, bona tarda.
There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die.
Leonard Cohen. Wow.
Sí, sí, ara, sí.
Perquè estic en tensió en la ràdio, però sóc de fàcil emocionar.
Sí,
Take
sí.
These Vals, per què aquesta...
Em sembla preciosa, em recorda la meva àvia, que li agradava molt. Em sembla que és una cançó que aquí la Laura també està emocionada.
Sí, també.
És una cançó que és molt universal. Gent jove, gent gran, gent d'aquí, gent d'allà, pot tocar moltíssim, i només per aquest fet, que ens pot agermanar moltes persones molt diferents, ja trobo que és una cançó molt remarcable, i a part està feta a partir d'un poema de Lorca, per tant, és doblement bonica.
Aurea, ara ens parlaràs d'aquest vent de garbí i una mica de por. Abans, però, crec que hem de parlar, pel que et coneix la gran població de Catalunya, que és per filtrar-se cada migdia a casa seva amb el personatge de la Gemma, com si fos ahir. Com és interpretar un personatge durant tants anys?
Doncs mira, és una gran sort i et permet evolucionar i et permet doncs mostrar diferents facetes i matisos. Pels actors no és usual estar interpretant durant 6 anys el mateix personatge, i a més va com evolucionant, tu no saps què li passarà i per on es trobarà i com reaccionarà. Per tant, és una aventura diària i un privilegi poder compartir això amb altres companys de professió des del primer dia. Per tant, es creen unes complicitats i un joc, doncs, la veritat, molt xulos.
Suposo que t'acabes estimant molt, no, el personatge?
Sí, jo me l'estimo molt. Quan la gent la critica, jo m'enfado.
La gent critica molt, la Gemma, o no?
Sí, perquè la Gemma és molt, té un pronto molt, sí, molt fort. Sí, diu les coses molt clares, és brusca, pot ser borde, fins i tot. I sí, és clar, pot ser criticada, però a mi això m'agrada.
T'havia perquè... llegit en alguna entrevista, Aurea, que deies que la Gemma ha crescut en un món d'homes.
Sí, és clar, la Gemma és una dona que treballa com a coach empresarial i que és una dona molt sensible per coses que li han passat, amb la seva família, el seu pare, etc. I llavors ella s'ha forjat un caràcter així dur, una façana dura per anar pel món dels homes, i crec que s'ha passat una mica de frenada i s'ha fet encara més dura, no? Però crec que això els passa a moltes dones que han de treballar en un món essencialment masculí.
Una sèrie, una novel·la, ha de ser això, un reflex de la societat que viu aquell moment?
Ho pot ser, jo crec que és una bona opció, i aquesta ha estat l'opció de la Sònia Sánchez i la Núria Furió, creadores d'aquesta sèrie. Es van tractant temes d'actualitat, no molt profundament, perquè el format no ho permet, però sí que es van tocant temes, no? O sigui, per exemple, la transsexualitat, que és un tema relativament nou, la nostra cultura, etc. I crec que està molt bé, perquè normalitza coses i em fa que potser a casa se'n parli una mica. Això és el que intentem, o el que volem pensar nosaltres.
Sempre tinc la curiositat, la gent quan et coneix pel carrer et diu Gemma o no?
La majoria sí.
Sí, eh?
Sí.
Molesta això o no?
Bueno, depèn de com t'ho diguin. És més el com que el què, no? A vegades, me recordo fa molts anys, quan feia Laberint d'ombres, que en una botiga m'estava emprovant uns pantalons, en aquells emprovadors que no hi ha mirall a dins, que has de sortir fora, que no hi ha res que faci més ràbia, no? I has de sortir fora allà, i m'estava allà, ai, no em corda, no sé què. Què ets la no sé què? Dic, home, per favor, que estic amb el cul a l'aire, home, no és el moment. Però, en general, la gent és molt educada i molt respectuosa, sí.
He llegit en una altra entrevista que vas tenir vocació de metge?
Sí.
Sí.
No ho sabia, això, jo.
La meva primera vocació, sí. Sí, sí, mira, volia curar. Jo de petita veia allò, les xeringues i tot això, i era la meva gran vocació, sí. Vaig veure que s'havia d'estudiar ciències i que jo era molt dolenta amb les ciències, i llavors ho vaig desestimar. I el teatre ja van agafant també cos.
En quin moment dius, Aurea, hòstia, la meva vocació és el món del teatre?
Doncs a l'adolescència.
Sí?
Sí, quan veig que el teatre m'ajuda a vehicular coses que jo portava per dins i que no sabia com treure, doncs veia que el teatre era un lloc on podia ser lliure i deixar anar passions i coses.
Et va influenciar una mica el teu avi, no?
Sí, el meu avi havia estat actor aficionat, i tot i que jo no el vaig veure mai actuar, però ell m'explicava coses de Reus, que estava l'Orfeó Reusenc, i tot això crec que va anar calant amb mi també, sí.
I si tenim Aurea Márquez avui amb nosaltres, també hem de parlar del seu paper com a guia turística d'un museu, amb una gran crisi d'identitat amb Hauríeu de pagar, un paper que et va valdre, per cert, el Premi de la Crítica a Millor Actriu 2022.
Sí.
Que déu-n'hi-do, un Premi de la Crítica és xulo.
Sí, se suposa que són els que més en saben. Se suposa. Sí, la veritat és que va ser un personatge i un projecte molt potents i que estimo moltíssim i que em va donar moltes satisfaccions. Sí, representar aquell personatge va ser molt potent, molt, sí.
Sempre has interpretat personatges molt, molt potents, si més no, amb una història molt dura,
sí,
no?
Sí, la majoria de vegades sí. Personatges, sí, quasi. Soc emocionalment intensa i llavors suposo que ja la vida t'hi va portant cap aquí, no? I m'he anat trobant bé, i és això que deia, i m'ha permès treure coses que a la meva vida potser més quotidiana soc més normaleta. però estic fent aquesta obra ben de garbillo una mica de por, que aquí no ploro ni res, ni passen desgràcies, visc la mar de bé perquè sóc una pija burgesa.
I us divertiu un munt d'escenari.
Sí, ens divertim molt, sí.
Ara ens ho deia l'Àuria, que des del 16 de març et podem gaudir a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya i fins al proper 16 d'abril i compartint escena amb David Anguera, Laura Obert, Alba Florejacs, Miquel Malirac, Albert Mora, Míriam Mucles, Joan Soler. Una obra que sona així.
Abans que catalans, som propietaris!
I propietàries!
Quan tinguis la caseta i l'hortet, m'avises que pico més al jo.
Una mica més de moral, una mica més de decència.
Ai, ai, ai.
I madura, sap?
Ai, ai, ai.
Si vols, ens casem.
Ja m'he casat 3 vegades. No es pot fer altra cosa.
Alto, señores! Orden y compostura!
Calma, Pepe, calma, calma!
M'agrada molt aquest calma, Pepe.
Sí, aquest calma és el hit de l'espectacle. Realment, només vam poder escoltar-lo sense riure el dia de l'estrena. Fins a aquell moment, l'Alba Florejacs, calma, Pepe, calma! I tothom rient, no hi ha manera.
Com esteu vivint aquestes setmanes al TNC, al Teatre Nacional?
Molt bé, molt contents, tenim ple, estem exhaurint i la veritat és que estem com gaudint molt les funcions, sí, sí.
Per la gent que encara no us ho hagi pogut veure, d'aquests part d'aquest vent de garbí i una mica de por.
És una crítica a la burgesia catalana. És una obra de la Maria Aurèlia Campmany i, com deies, doncs, passa l'any 68, els estius del 68, del 36 i del 1909, en moments claus de la història del nostre país, i on veiem que la burgesia, tot i que estan passant coses terrorífiques com la Setmana Tràgica o com l'Alzamiento Nacional o coses tan potents com les conseqüències de la Revolució del Maig del 68, ells viuen el seu món i no se n'assabenten de res, els hi pela completament i viuen en el seu luxe i en la seva festa i en el seu món de seducció i de frivolitat.
Jo crec que també critica una mica la societat actual, no? Tot i que ens parli de temps una mica antics,
sí.
Però és totalment vigent,
sí,
Maria Aurèlia.
Sí, perquè només... Sí, sí, és que costa de dir-ho, sí. Maria Aurèlia Campmany, depèn de com
Aurèlia Campmany,
sí.
Ara.
Sí. Doncs sí, perquè només fa que mostrar-nos que tot continua de la mateixa manera i que sempre hi ha gent que no li importa el que està passant al carrer i el que li passa al poble i el que li passa a la gent, a la majoria, diguéssim. O la gent que no és tan privilegiada, i d'aquesta gent sempre n'hi ha, que tant se'ls hi en fot.
Com és el teu personatge a l'obra?
Jo en faig uns quants, en faig dos, principalment que al llarg de les èpoques tenen noms diferents, però és una dona sofisticada, que té problemes amb els homes, que no sap si casar-se, si no... Bé, una dona així una mica...
Superficial.
Com... Sí, superficial, sí, una mica Mata Hari, per dir-ho així. I després faig una altra, que és una senyora de sa casa, que el seu principal problema és que les minyones no són com haurien de ser i porten molts problemes, això és el seu gran tema. Mm. És un gran tema, que les minyones, doncs, quan els hi has ensenyat tot...
Se'n van.
Ja se'n van. Ah. I això és horrorós, no?
Sí.
I és clar. I això passa l'any 68, el 36, el 9...
I el 2023.
I el 2023, també. Sí, 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 esclar.
És fàcil combinar tot el... Perquè jo m'imagino una jornada maratoniana per Àurea Márquez, perquè, clar, pel matí, no?, gravacions de com si fos ahir... al vespre tenim el TNC.
Sí, sí. No, ara encara perquè fem funcions, però quan assajàvem eren potser 7 hores al matí, 7 hores a la tarda. I, és clar, no podia a vegades ni dinar, menjar... Bueno, ha sigut una mica dur. Però com que ja sabem que aquesta feina és així, que no sempre tens feina, doncs quan hi ha l'agafes i espavila't com puguis. I
la teva vida conjugal, vull dir, ha canviat, ha fet un canvi...
Sí, el meu company surt a l'obra, eh? És el Miquel Malirac. I ens veiem als assajos i les funcions, perquè a casa
era
allò... Bona nit, ja està. Bon dia, adéu.
I el teu fill no diu, mama, quan et veig?
Sí, el meu fill, com ja és grandet, ja diu, bueno, ja ho entén força, però sí, sí. No puc veure la meva mare, els amics, etc. Però bé...
Jo normalment ho pregunto perquè m'agrada preguntar-ho a risc de que em digueu, no, Joan, jo sóc actriu i punt, però Àurea Márquez és una actriu de teatre que fa tele, una actriu de tele que també fa teatre?
Jo principalment sóc actriu de teatre, que és el que més he fet. La televisió m'encanta, em passo molt bé, és molt divertida perquè és molt fresca, són coses sempre noves, el teatre repeteixes, però sóc de teatre jo, sí.
Quin moment viu el teatre a Catalunya?
Doncs mira, jo crec que fluctua força, però ara mateix estem força bé, sembla que hi ha moltíssimes obres que estan exhaurint, sembla que hi ha un moment de revifada que esperem que duri força, perquè uns mesos enrere estava bastant malament, o sigui que no ho sé, sembla que va fluctuant bastant.
Hi ha però la sensació que al jovent encara li costa anar al teatre?
Sí, jo crec que encara li costa. La veritat és que la majoria del públic, si més no el TNC en aquest moment, són dones i a partir d'una edat, tot i que hi ha facilitats pels joves, hi ha preus reduïts, vull dir que... Però la gent jove encara no té massa tirada...
És que tira per un altre camí, la gent jove, ara.
Tot i que ja, per exemple, l'altre dia vam fer una funció per instituts i demà en farem una altra, i s'ho van passar bomba, i van reaccionar superbé, després van fer una activitat amb ells, van escriure unes cartes impertinents, molt iròniques i molt intel·ligents, em sembla a mi, i va ser molt gratificant per nosaltres, no?, perquè... Actuar per gent jove, dius, ostres, dona esperança de futur, no?, veure que aquella gent s'ho està passant bé.
Però vols dir que, com això que heu fet, ho tindria que fer molta gent per motivar-los, perquè vegin que realment...
Que té a veure amb ells, que els interpel·la amb ells.
Que es pensa amb ells, també.
Sí. Que tindria que haver-hi com una espècie dintre de l'escola, vull dir, un apartat que em parlés d'això, vull dir, però més sovint, no només portar-los a veure i un dia i ja n'hi ha prou.
Jo crec que s'hauria de donar més importància a la cultura, que no se n'hi dona i es veu i es viu com una cosa superficial, com una més a més, i crec que és molt important per l'ànima.
I no solo el teatre, sinó els llibres.
Exacte, bé. Els llibres,
la cultura,
els museus,
en general,
la música, tot és un aliment per la nostra ànima. Vivim en un món molt materialista i llavors, doncs, escolta'm, és una manera de connectar amb una part més íntima de cadascú, que crec que si te la perds,
Ja ficar-te una mica en un jardí, ara que ha sortit això del Bono Joven, les institucions hi ajuden?
No n'estic massa... M'has ficat en un jardí perquè no n'estic massa al cas. No n'estic massa al cas. No ho sé, la veritat, hauria de saber-ho, però no ho sé. Jo crec que tota ajuda és poca, no? Vull dir, jo entenc que tenim moltes necessitats a la nostra societat i que, per exemple, avui he anat a un hospital i veus com està aquella gent allà també i els horaris i les dates que et donen, no?, per fer-te les proves i dius, ai, Verge Santa.
Però és que es despilfirra, molts diners per no res.
Sí.
I per
I amb
no
coses
falta,
essencials.
No hi ha ningú que posi sobre la taula i de dir, s'ha acabat. I tothom va... S'obren les aceres 50 vegades, perquè tothom té
alguna per
retribució o altra perquè s'obrin les aceres.
Sí.
I llavors la medicina... Però si estan mancant medicines...
Sí.
Vull dir, és que és inverossímil el que està passant. Però mentre tinguem aquesta gent que tenim, doncs com l'obra que fas, doncs seguirem igual.
Sí.
Ahir va ser el dia del teatre.
Sí.
I segons tinc entès, i segons he llegit, a Madrid van donar uns premis.
Premis Talia, sí.
Que pràcticament quasi tots van anar a Madrid.
Sí, no n'estic al cas, no ho he llegit, però sí.
I sobretot, vull dir, el que s'està fent allà, o sigui, una miqueta, el premi, vull dir, com es diu el premi d'aquí que donem, que es dona, premi Cadira o el premi Butaca?
El Butaca.
El premi Butaca, però el premi Butaca, vull dir, es fa per tot Espanya. I
no, els premis Butaca són d'aquí.
Només Catalunya?
Sí.
Ah, bueno, així ja no critico tant a Madrid.
Els que són estatals són els premis Max.
Els Max, sí.
Els Max, aquests sí.
Però vull dir, però pensava que el Premi Butaca també d'això. Ah, així, retiro una mica el que...
molt bé.
Consol.
Va, Consol.
Mira, estava pensant, això que has parlat de tants assajos que fas, tant pel teatre com per les gravacions, què en penses del teatre d'improvisació?
Doncs ho admiro moltíssim, la veritat. O sigui, ho trobo admirable, jo no m'hi veig i ho trobo que té molt de públic i jo crec que això té força públic i potser això la gent jove la pot enganxar més perquè és clar, és sortir com diem, amb pilotes, no? O sigui, has de tenir una capacitat, has de ser molt ràpid, molt ocorrent. Una de les companyes amb les que estic fent aquesta obra, que es diu Alba Florejacs, que la deveu conèixer, ella és boníssima fent improvisacions, és una passada, jo ho trobo admirable. Sí.
Jo segueixo el fil de la Carme ficant en més jardins. Jo crec que hi va haver una època en què molts teníem la sensació que aquí a Catalunya es formaven grandíssims actors i actrius i marxaven cap a Madrid. Això ha deixat de passar?
Sí.
No.
En part...
L'hauria dit que no, eh?
A veure, no ha deixat de passar perquè hi ha moltíssima feina.
Ah, exacte.
I hi ha moltíssima gent que va allà. Mm. Ara a Madrid doncs, estan totes les plataformes aquestes de Netflix, etc, produint sèries. Es fan moltes més coses que no pas aquí. Però sí que és veritat que abans els actors i actrius de Catalunya eren com, oh, és catalana, oh, és català, i ara ja no passa tant. Abans a Madrid es feia un teatre bàsicament més antic, més caspós.
Sí.
Se'n continua fent, però també s'han revolucionat moltíssim i estan fent coses molt potents. I aquí, doncs, bueno, ja no destaquem tant en general. Però sí que és veritat, com dius tu, Laura, que hi ha molts actors i actrius que...
Moltes professions que s'entenen que anar a Madrid, perquè aquí no els considerem. I llavors que teniu que menjar, com tots.
Sí, sí, sí.
Pues llavors cap a Madrid.
Sí, sí.
Vinga.
A la capital. Menys la capital del reino.
Em parlaves, Aurea, de les plataformes. Això hi ajuda a la indústria del cinema o la perjudica?
Jo crec que tot el que sigui mobilitzar feina hauria de ser positiu, però, és clar, també ens estem acostumant a veure sèries des del sofà de casa.
Exacte.
Llavors els cinemes estan mig buits, em sembla que estan força buits. No ho sé, crec que és un moment de canvi en el nivell, en el consum de, diguéssim, audiovisuals. El teatre sí que això és que si ha d'anar, no te'l poden venir. Bueno, sí que hi ha gent que fa teatre anant per les cases, però és més complicat.
De moment,
jo soc graciencà. Sí. I resulta que el diumenge al Cine Texas,
sí,
ara van fer un micromecenatge,
sí,
per poder fer
dues sales de cinema,
i una de teatre.
Sí, molt bé,
nou espai cultural,
vull dir, trobes que això és un pas endavant?
Sí, molt, perquè a més el Texas era un espai que el barri el demanava moltíssim quan es va tancar
que no sé per què es va demanar en realitat. Ahir, vull dir, es va tancar
per la pandèmia, em sembla que va començar a anar
crec
malament.
Crec que es va poder tancar abans.
No sé.
Que s'ha tancat diverses vegades.
Sí. I jo crec que està molt bé, a més es volen fer intentar que a les dues sales de cinema hi hagi cinema en català.
Exacte.
O doblat en català. Em sembla super, em sembla molt bé.
Pues
sí, sí. A mi l'altre dia m'explicaven tot això de la sala Texas i em deia a mi mateix, deus assemblar-se una mica allò de l'obrador de la sala Beckett, que tenim grans joies a Barcelona, no? I que poc les coneixem, no?
Sí, sí, sí. La sala Beckett és un espai meravellós. A part, ha estat restaurat d'una manera, per mi, exquisida. Està molt bé i s'hi fan moltíssimes coses, sí, sí.
Consol, tira.
Et dona temps d'anar al teatre?
Ah, mira, avui vaig... avui vaig veure una prèvia, que en diem, d'una obra que precisament és un monòleg d'una jove que es titula Tot el que passarà a partir d'ara.
Vas avui?
I vaig avui.
Jo també.
Ens veurem allà.
Amb Nil Cardoner,
deu ser
brutal. Deu ser brutal.
I tinc moltes ganes de veure-ho. Però sí que és veritat que quan estem assajant no hi podem anar. Quan fem funció, tampoc. I avui, que és dimarts, i ja aquest... Doncs mira, m'hi puc escapar. Sí, sí, m'agrada molt ser espectadora, eh? M'agrada molt actuar, però m'agrada molt també veure teatre. M'encanta, sí.
I ara sí, el moment tan temut pels actors, les actrius que ens visiten. Aurea Márquez. No, que es moure's els
ulls. Jo no ho sabia,
no,
això.
No passa res. Però és allò que et pregunto, cap on anirà el teu personatge a la sèrie, per exemple...
El meu personatge a la sèrie... bé, jo és que ara no estic al cas molt del que s'està emetent, però em sembla que aviat passarà pel jutjat. Vull dir, aviat canviarà el seu estat civil.
Val. Ho deixem aquí, eh?
Ho deixem aquí.
De moment també podreu veure l'Aurea Márquez al Teatre Nacional amb aquest vent de Garbí, que és espectacular, de veritat, a Neu-hi. Propers projectes?
Doncs continuar amb la sèrie i l'any que ve faré un text, una obra de Jordi Casanovas, que encara s'ha d'escriure. L'està escrivint.
Ara Márquez, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana, que vagi molt bé.
Ha sigut un plaer.
Igualment.
Moltes gràcies i jo espero anar-te a veure.
Allà t'espero.
Jo també.